Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. Mango ha presentat aquest dimecres el nou centre logístic de Lliçà d'Amunt, al Vallès Occidental, que va començar a funcionar a ple rendiment a l'estiu. Té 190.000 metres quadrats, l'equivalent a més de 30 camps de futbol. Està totalment automatitzat i permet triplicar la capacitat de les antigues instal·lacions que l'empresa tenia a Parets del Vallès. De mitjana pot gestionar 600.000 peces de roba al dia a les instal·lacions i treballen 600 persones i donen subministrament a 2.100 botigues. La congelació del pressupost del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, el COPATE, ha impedit tractar 1 miler d'hectàrees al Delta de l'Ebre. Ràdio Tortosa, Núria Mora.
Bona tarda. Enguany s'han fet 560 tractaments amb BTI i altres biocides contra els mosquits al Delta. A l'agost, el pressupost del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, el COPATE, però s'havia esgotat i es va haver de recórrer als ajuntaments per comprar més producte. Concretament, entre el setembre i l'octubre, un total de 810 hectàrees al Delta de l'Ebre s'han quedat sense tractaments contra els mosquits per manca de pressupost. En aquest espai natural, els tractaments s'han fet a gairebé 3.500 hectàrees. I és que el COPATE opera amb un finançament congelat des de l'any 2015, mentre que els focus larvaris s'han estès pels canvis morfològics del Delta i el canvi climàtic. Raül Escoses, el director tècnic del COPATE.
De saber que treballem en pressupostos del 2015 i, per tant, els recursos són del 2015 i treballem en el 2019. La part de personal no s'ha incrementat, però sí la part de productes i tal, tot això s'incrementa. Clar, nosaltres no podem fabricar els bitllets, què passa? Pues menys hectàrees a poder fer. Al final hem estat treballant sobre unes 3.400, però fixeu-vos que hem deixat de tractar quasi unes 1.000 hectàrees segur a final de campanya, en els mesos de setembre-octubre.
El COPATE torna a reclamar un conveni que acabi amb les traves administratives que retarden i alenteixen la gestió d'aquestes plagues.
I 4 mesos després s'aixeca el bloqueig a reformes a bars i restaurants de Begur, ja que els tràmits administratius que van propiciar la suspensió van per llarg. Televisió Costa Brava, Xavier Martí.
Bona tarda. Begur aixeca la moratòria de llicències per bars i restaurants 4 mesos després d'haver-se aprovat. El ple va prendre aquesta decisió per recomanació tècnica i per possibilitar que els negocis puguin fer reformes, ja que s'espera que la normativa urbanística que ha de regular bars, restaurants i hotels vagi per llarg. El ple del passat mes d'agost va aprovar 2 moratòries per l'atorgament de llicències a hotels i vivendes d'ús turístic per una banda i bars i restaurants per l'altra. L'objectiu era regular un sector que l'Ajuntament considerava que creixia massa ràpid i podia posar en risc la marca turística Begur. Les moratòries eren totals i bloquejaven no només la construcció i obertura de nous, sinó també les rehabilitacions i reformes dels existents. L'aixecament de la moratòria permetrà fer reformes a bars i restaurants. Eugeni Pibernat és regidor d'Urbanisme.
Es considera oportú aixecar aquesta moratòria perquè així els bars, restaurants que vulguin fer millores, que a més alguns se'ls demana, etcètera, etcètera, podran fer-ho, cosa que amb aquesta moratòria posada no es podia fer.
En el cas concret dels bars i restaurants, el problema urbanístic endèmic és quin ús es dona als espais no edificables contigus, l'anomenat verd privat, com poden ser jardins i finques adjacents a una propietat. L'informe tècnic elaborat per Juanjo Murgui recomana que s'abordi aquesta problemàtica amb una modificació puntual del POUM, juntament amb la resta d'usos de bar i restauració i també els hotels.
L'actualitat econòmica, mediambiental i també urbanística posa punt i final a aquest butlletí. Gràcies per la seva atenció. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Demano que feu un exercici de memòria. Quin mestre ha estat especial per vosaltres? Quin mestre és el que recordeu de tota la vostra etapa d'aprenentatge, l'etapa educativa, sobretot de l'etapa inicial? Els mestres, els professors, han estat segur importants per la nostra vida perquè són els que ens han ensenyat moltíssimes coses. També és probable que tingueu mal record d'algun mestre. És el normal. Tantes hores de convivència, tantes casuístiques diferents, tantes maneres diferents de veure la vida entre tants alumnes, al final acaba generant a fílies i fòbies, i sovint ens quedem més amb les fòbies que amb allò que ens uneix. En tot cas, avui és el dia del mestre i crec que és un dia especial perquè és l'oportunitat que tenim per retre homenatge a aquells que ens han adonat, ens han aportat tant, que ens han donat tant i que ens han fet com som, que són aquells que ens han ensenyat moltíssimes coses. Des del programa volíem felicitar a tots els mestres, però realment és impossible poder-ho fer. Per tant, hem decidit felicitar a un dels seus representants, bàsicament els que, el que millor els representa, perquè és el que més recolzament és el que va tenir a les darreres eleccions sindicals. Per tant, si ens permeteu, avui volem començar el programa saludant en Ramon Font. Ramon, bona tarda i benvingut.
Bona tarda. Moltes
gràcies. I moltes felicitats a tu i a tot el món del professorat, avui que és dia del mestre.
Doncs gràcies.
No sé si és per felicitar-vos o per donar-vos el pèsam, perquè de vegades, escoltant també el que us toca patir, no sé si jo és, vaja, un element per, de molta felicitació.
No, clar, ens agradaria més que es valoressin tot l'any, no? Evidentment, però sempre els dies aquests passa, no? Quan es fa el dia d'alguna cosa, dius, potser que te'n recordis de mi tot l'any i que no et tinguis infrafinançat a un terç del que tocaria, no? I això sí, és el que passa amb altres diades aquestes també.
Però lo maco seria que els professors avui els felicitessin als alumnes, cosa que segurament no haurà passat en molts casos, eh? Fora d'algun pilota que sempre hi ha a classe, però, sí. Però normalment els alumnes no solen ser molt donats a felicitar els mestres.
I per sort les famílies sí que són molt agraïts, els alumnes, i les famílies també tenim bona relació, vull dir que no ens podem queixar. Més aviat, normalment ens queixem de l'administració, de l'alumnat i de les famílies, no m'ha sentit mai queixar-me'n gaire. I en realitat els alumnes són molt agraïts, quanta més feina fas, com més els hi dediques, més t'ho agraeixen. És una relació directament proporcional.
Home, ara ets al Parlament, sé que d'aquí mitja hora tens reunió amb el conseller, igual us té preparat un regal.
Bé, de manera que podem agafar allà al Parlament, no? Però està, no veiem, hem vist números de Pere Aragonès i regals pocs, eh? Més aviat, doncs, una mica garrepa, no? El pressupost aquest, sembla que amb ensenyament el que serà pel Departament d'Educació, per exemple, és mantenir els guanys que hi ha hagut fa dos anys, que hi va haver, vaja, perquè ja comença a quedar lluny allò, no es volen tenir en compte doncs, el creixement econòmic que hi ha hagut aquest temps i que s'ha prorrogat un pressupost. Sembla que van a fer un pressupost en base al pressupost que van fer l'any 17, no pensant, ells parlen molt de que l'any 20 no pot haver el 17 que no està actualitzat, però ells parteixen de l'abans, l'últim pressupost és el del 17, i per tant, clar, no volen anar als creixements que nosaltres estem parlant, que entenem que són realistes i que no anem a demanar doncs el triple del que hi ha ara, que és el que tocaria segons la llei i segons els països del nostre entorn, però bé, anem a demanar doncs, un 10% d'increment respecte al del 17, que fraccionat doncs, en 3 anys seria pràcticament un 3% de creixement anual. Tampoc és allò per tirar coets, vist que el pressupost hauria de ser el 6% del producte interior brut i està al 2%.
I no pinta bé el tema, eh?
Doncs no, la veritat que no. No veiem un govern decidit, veiem que quan explica els pressupostos doncs està molt orgullós de que es va controlant el dèficit i que es va controlant el deute. Parla del famós increment de professorat que hi va haver l'any 17, que és cert que hi era, però clar, per estar com està, doncs fa el 2010 en caldrien 8.200 professionals més, no? I no estem parlant d'aquesta xifra ni molt menys. Actualment sembla que volen anar a un manteniment del que hi ha ara, que de fet seria el mateix que hi va haver doncs, amb el 155 en el 18, el que hi ha hagut aquest curs sense el 155, amb un govern que en teoria havia de ser efectiu i que no va ser capaç ni de donar les notes a final de curs com tocava, i ara doncs pel 2021, la veritat és que estarem igual si no aconseguim res aquesta tarda o en els propers dies que vindran.
Doncs sembla que el dia del mestre no hi haurà regal al col·lectiu. El que sí que hi ha és una polèmica que bueno, s'ha desfermat els darrers dies, sobretot pel que fa referència al model educatiu del nostre país. L'ha posat damunt de la taula el PSC, és aquest model d'educació plurilingüe, que pel que sembla, i tal i com tu apuntaves, de fet no és una proposta del PSC ben bé, és una proposta del propi govern.
Sí, el PSC quan diu que va ser el govern d'Esquerra Republicana, perquè són els que detenten el Departament d'Educació, els que van plantejar primer això, tenen tota la raó, i nosaltres ja ho vam denunciar en el seu dia, el 23 d'octubre del 18, es va presentar a bombo i plateret el model lingüístic i clar, ja en aquell moment es va desfermar molta polèmica, no? Sobretot doncs, la Plataforma per la Llengua i nosaltres vam dir que estem parlant de manera triomfalista, com si haguéssim assolit uns objectius amb la immersió lingüística, que la pràctica, si som realistes, no existeix com a tal en els centres, ni tan sols a molts llocs el català és la llengua vehicular, sobretot a secundària, i que ja estiguin parlant de certificar que s'ha d'anar un model plurilingüe, de la qual cosa vol dir que més anglès i més castellà, no? Era el mateix que deien a les Illes Balears quan hi va haver la vaga de l'Assemblea de Docents. I clar, nosaltres veiem que el català, l'únic lloc on es cuida realment, on hi troba que viu, és a l'escola, i totes les hores que no es facin en català es faran amb altres llengües. Això són pales comptades, o si voleu al revés, totes les coses que es facin en altres llengües no es faran en català, no? I clar, quan li dones més espai a l'anglès, menys espai al castellà, lògicament aquí l'únic que hi perdrà serà el català. El jovent i la infància, on te troba més el català és a l'escola, no? Perquè com va als mitjans de comunicació, com mira les sèries, els canals de YouTube, tot el com s'informen ells i la vida que fan, les xarxes socials, doncs és molt més en castellà que en català, no? Perquè el castellà és una llengua molt potent. Aleshores, clar, parlar fins i tot, com s'ha dit en algun moment aquests dies, doncs que el català és preeminent, no? El català, el castellà està perjudicat en algunes zones, clar, això és no entendre com funciona el món, pràcticament.
De fet...
I de què m'estan parlant?
De fet... Ramon, llegeixo el que diu exactament el document del govern, no el del PSC, sinó el document del govern al qual feies referència del 23 d'octubre del 18, on diu que el model que presenten, aquest plurilingüístic, és un model que implica que totes les llengües, les curriculars i les pròpies, contribueixen a desenvolupar la competència comunicativa de cada alumne. Diu... Per tant, el nostre model lingüístic parteix d'una aproximació holística a la llengua i al seu aprenentatge que, en una pràctica docent que pivota a la gestió integrada de les llengües i dels continguts i facilita tant l'aprenentatge de les llengües com la construcció de coneixement a través de les diferents llengües. I més a baix posa... Un model que només és aplicable en un context d'autonomia real dels centres que els permeti definir projectes lingüístics diferenciats en funció de cada realitat sociolingüística específica i d'aquesta manera singularitzar les propostes educatives i fomentar el desenvolupament generalitzat de la qualitat educativa del conjunt del sistema. Vaja, que aquí cada centre pot decidir quines són les llengües que utilitza per tirar endavant l'aprenentatge en funció de la tipologia d'alumnat que té a les aules. I afegeixo jo una cosa més. Aquí els professors teniu un problema greu, perquè com tinguis una aula, per exemple, amb una realitat sociocultural molt asiàtica, per exemple, si el professor no domina la cultura asiàtica ni la llengua asiàtica, malament ho té.
Bé, i llavors també els grups de pressió que hi pugui haver localment, que sabem que en alguns llocs, doncs, aquestes plataformes que demanen més el castellà, que són molt minoritàries a Catalunya, doncs de vegades es concentren doncs, 4 o 5 en un poble, no?, i tenir el corcó aquest, i doncs l'autonomia de centre el pot fer més vulnerable, no?, al català, a aquestes pressions, o... per sort, doncs, molts ajuntaments que vulguin carregar-se el català no en tenim, tot i que, clar, amb amics com deies, del document lingüístic aquest, del model lingüístic del departament o del congrés del PSC d'aquest cap de setmana, doncs dius, ostres, amb aquests amics no et calen enemics, no? Yeah. Perquè realment ja estan pressionant, doncs, perquè qualsevol digui, ei, mira, que hi ha un document en allà del departament que diu, escolta, que aquí ja sabem tots català la mar de bé, quan està molt demostrat que objectivament el coneixement de castellà és millor a Catalunya que el del català, és sí. Així. O sigui, fins i tot ara entre el jovent, doncs, quan acaben l'etapa educativa obligatòria, el coneixement és millor de castellà que de català. I segurament haureu vist joves que no són molt competents en català i, en canvi, joves que no siguin molt competents en castellà, doncs tampoc n'hi haurà tants, no? En el sentit de que fins i tot costa que molt jovent faci servir el català amb normalitat.
I tant.
Això és, no és pas per estar-ne orgullosos i per començar a provar coses noves amb la llengua a l'escola, sobretot quan estan pensades perquè el català retrocedeixi.
Doncs aquesta és la realitat. Tota la polèmica es desferma avui o aquesta setmana arrel del que ha afirmat el PSC, però l'únic que fa el PSC és basar-se en un document que ja estava a l'arxiu del Departament d'Educació de la Generalitat. Si et sembla, Ramon, per celebrar el Dia del Mestre, jo crec que ho podem deixar aquí. En tot cas, reitero les felicitacions. I ara ho dic seriosament. Felicitats per tot el que ens heu aportat, els que ja no estem a la nostra etapa educativa obligatòria. I en tot cas, salut i força. Endavant, com sempre.
Moltes gràcies, de debò.
Doncs gràcies, Ramon. En tot cas, així hem volgut començar el programa d'avui. Per cert, us saludo en nom dels companys que fan possible cada tarda el Far, que són en David Valverde, en Juanjo López, la Lluïsa Bartomeu, en Daniel Rodríguez, Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i de mi mateix. Estarem amb vosaltres fins les 6 en punt de la tarda. Voleu saber quin temps farà les properes hores? Doncs no us separeu de l'aparell de ràdio.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I avui qui ens apropa la previsió del temps és l'Esther Batalla, des del Servei Meteorològic de Catalunya. Esther, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Durant les properes hores al mar ens trobarem en conjunt el vent de component oest com a clar dominant, especialment a punts de la costa central i a bona part de la costa daurada, tret de l'extrem sud del delta i també de la costa brava, on dominarà en conjunt el vent de component sud. Malgrat tot, doncs, aquest sector central del litoral hi podran haver cops forts durant la jornada d'avui. De cara a demà també dominarà aquest vent de component oest, però en conjunt de matinada hi haurà terral flux en alguns punts del sector central i posteriorment durarà, especialment serà el vent de component sud i oest el que guanyi protagonisme. Parlarem en l'estat de la mar, doncs, de maró avui a la meitat nord de la costa, mentre que la meitat sud domina el marejol, i de cara a demà hi haurà en conjunt pocs canvis. Continuarà sent una jornada amb àrees de maró, especialment a la meitat nord de la costa, sobretot nord de la costa central, sud de la costa brava i el marejol a la resta. En quant a l'estat del cel, doncs, seguirem parlant del trànsit d'aquestes bandes de núvols alts i prims. Les precipitacions quedaran lluny avui entorn al Pirineu i de cara a demà també a l'inici i final del dia entorn al Pirineu. De moment això és tot. Bona tarda.
Bona tarda, Esther. Fins demà.
Connectem amb l'actualitat.
I avui, per connectar amb l'actualitat, hem de saludar a l'Isabel González. Isabel, molt bona tarda.
Bona tarda, avui sempre.
Sempre, cada tarda. Però avui, motiu especial, és que finalment s'ha fet realitat, s'ha aprovat la tan anunciada llei de ports. S'ha fet avui al Parlament de Catalunya.
Una llei que vol millorar, simplificar i modernitzar el sistema portuari de Catalunya. Amb aquesta nova norma, ports, la Generalitat assumeix la gestió absoluta dels ports en matèria d'inversions, presenta eines per lluitar contra el canvi climàtic i s'ha aplicat amb una moratòria de 7 anys per la construcció de nous equipaments portuaris i nàutics, el que suposa, diuen, una millor preparació per afrontar les oportunitats de futur. Una de les qüestions destacables, de fet, i de les quals ja es va parlar ahir, és l'electrificació dels ports, que permetrà també ser més competitius en el sector i poder aprofitar les noves oportunitats que es presenten en aquesta matèria. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha explicat que amb aquesta nova llei es promou un nou sistema de governança on el Departament de Territori planificarà i regularà tots els ports, que en un total són 45, i Ports de la Generalitat serà qui executarà i gestionarà. Calvet ha assenyalat que la nova llei representa una oportunitat perquè el sector nàutic continuï sent un dels motors econòmics del país. La proposició de llei s'ha aprovat amb 129 vots a favor, 4 en contra i cap abstenció, i si tot va bé, en podrem donar més detalls d'aquí una estoneta amb conversa amb el gerent de Ports de la Generalitat, Joan Pereu.
Doncs el trucarem per felicitar-lo i que ens expliqui quines són les primeres passes després de l'aprovació d'aquesta nova llei. Estem atents. Gràcies, Isabel. Fins ara.
Fins ara.
I, mentretant, a les Terres de l'Ebre, Endesa realitza durant el dia d'avui la crescuda extraordinària de l'Ebre a Flix. Lluïsa.
Concretament, l'actuació de la companyia des de la central hidràulica de Flix durarà 11 hores i acabarà a les 7 de la tarda. Els treballs per arrossegar els macròfits o plantes aquàtiques que s'acumulen al tram final del riu impliquen la coordinació de tres centrals de la companyia, on es deixa anar el volum necessari d'aigua des de Mequinensa i Ribarroja per ordre de descens, perquè Flix, l'última de les centrals, pugui deixar anar l'aigua suficient per les comportes de la presa en lloc de per les turbines, com és habitual, per garantir el manteniment mediambiental del meandre. La sortida d'aigua des de la central, acordada amb la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, varia segons l'hora del dia. Així, s'ha iniciat amb només 200 metres cúbics per segon i ha anat creixent amb tres puntes de 1.200 metres entre les 9 i les 10 del matí, les 12 i les 2 del migdia i ara de les 4 fins les 6. A partir de les 6 ja s'anirà reduint progressivament. Aquesta iniciativa per sanejar el riu es realitza de forma habitual dos cops l'any, a la primavera i a la tardor, i és necessària per controlar la proliferació d'aquestes plantes aquàtiques que ocupen estacionalment el riu Ebre.
I mentretant, a l'Empordà, seguim parlant d'aigua, en concret de la platja del rec del Molí de l'Escala, no, Cristina?
Sí, perquè una dècada després de l'exposició pública, l'Agència Catalana de l'Aigua ha començat els treballs de construcció per la millora del sanejament de l'aigua a quatre municipis de l'Empordà amb una inversió de 3 milions d'euros. La infraestructura de més de 18 quilòmetres estarà subdividida en 6 trams i recollirà les aigües residuals generades als nuclis de Colomers, Jafre, Verges i la Tallada d'Empordà. L'actuació persegueix un doble objectiu: per una banda, evitar qualsevol abocament directe al rec del Molí i les seves derivacions, i per l'altra, integrar una única xarxa de sanejament, la recollida i el tractament de totes les aigües residuals generades als municipis implicats. El sistema tindrà una capacitat de més de 810 metres cúbics diaris, equivalent a una població de 3.240 habitants. És el darrer pas per solucionar els problemes mediambientals relacionats amb l'aigua que hi ha des de fa anys, com explica l'alcalde de l'Escala, Víctor Puga.
Aquesta, jo entenc que és la darrera fase, amb la connexió d'aquests municipis més petits, i alguns no tan petits, doncs perquè tot això estigui ordenat, i doncs no puguem lamentar doncs alguns abocaments i algunes situacions doncs que ens han perjudicat darrerament.
El col·lector arribarà fins a la depuradora de l'Escala i evitarà que les aigües negres arribin a la platja del Rec del Molí, qualificada d'insalubre a l'informe de l'Agència Europea del Medi Ambient el passat mes de juny.
I ens anem cap al Garraf, perquè les famílies vulnerables del Vendrell, preocupades després que Càritas hagi anunciat que es veu obligada a tancar el centre local de distribució d'aliments a finals d'any. Ivan.
L'entitat ha vist com en els darrers anys cada cop ha estat més complicat rebre la subvenció acordada amb el consistori. Una subvenció que, diuen, arribava molt de retard, fins al punt que Càritas ha hagut d'avançar en diverses ocasions els diners del lloguer del local, el cost de l'electricitat o la nòmina dels treballadors i treballadores. Tot plegat ha provocat un ofec econòmic que els ha portat a deixar d'oferir aquest servei. Davant d'aquesta notícia, les gairebé 300 famílies que fins ara havien estat ateses per Càritas al Vendrell s'han mostrat preocupades per la incertesa que l'entitat doncs, quan deixi de prestar aquest servei a finals de desembre. La regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament del Vendrell, però Montserrat Martín, ha sortit al pas per tranquil·litzar les famílies i ha assegurat que fins que es trobi una solució serà l'Ajuntament qui assumirà la distribució d'aliments. Martín també ha avançat que el consistori està estudiant fer aquesta distribució a través d'unes targetes moneder, un model, ha dit, menys estigmatitzador i que durà a terme una altra entitat del tercer sector. Tot i això, la regidora ha deixat clar que aquests ajuts són una prioritat de l'actual govern i que, per tant, es seguiran donant a les mateixes famílies com s'havia fet fins ara.
I acabem explicant nova enganxada entre la Generalitat i Aturem Barcelona World per la caducitat de les llicències del casino del Hard Rock que s'ha de construir a la Costa Daurada. Daniel.
Tant Aturem BSN World com el GPEC han avisat que la llicència caduca aviat, el dia 5 de desembre, concretament, però des del govern català s'assegura que s'està treballant per prorrogar-la. La plataforma, que rebutja el complex turístic hoteler i de casinos, ha demanat a la Direcció General de Tributs que li revoqui la llicència, ja que l'empresa americana no hauria presentat tota la documentació requerida, com per exemple el pla de desenvolupament constructiu ni els contractes de finançament, tal com es va comprometre en l'adjudicació de fa ja un any i mig. L'executiu català, però, ha afirmat que el projecte continua endavant i que exercirà l'opció de compra dels terrenys. Els ecologistes, en canvi, diuen que l'operació de compra-venda d'aquests terrenys a la Caixa es troba a hores d'ara bloquejada i que en cas de fer-se implicaria uns riscos financers gravíssims per la Generalitat, tal com ja havien anunciat i denunciat anteriorment.
Doncs qualsevol novetat que es fa sovint en aquesta zona acaba generant polèmica. Allò va ser la construcció del propi parc temàtic de Port Aventura i ara doncs, seguim endavant amb més polèmiques i més problemes a l'hora de fer més gran aquesta àrea. Doncs estarem atents, Daniel, que vagi bé. Moltíssimes gràcies.
Fins ara.
A reveure. Doncs aquest és el repàs de l'actualitat que hem fet al llarg d'aquests minuts. Hem pogut felicitar els metges i conèixer els principals titulars de cada una de les àrees de la... Ai, dels metges he dit? Volia dir dels professors.
No, els mestres, els mestres.
Això, volia dir mestres i m'han sortit metges.
No sé en què estaries pensant.
No.
Els metges també sempre són felicitables, sí, sí, eh? Vull dir tant. Que tots els motius són pocs perquè els felicitem. Per tant, doncs des d'aquí també la nostra enhorabona al col·lectiu de metges
i gràcies, doctors, per atendre'ns i cuidar la nostra salut.
Navega gràcies. Amb el Far.
Tu, Didac, també.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El seu aire que ha fet vida en mil ciutats, que ha dormit en llocs que feien feredat i que tu mare mai haguessis aprovat, que està content que tot va bé, diu que està content que tot va bé.
Com unes coordenades, diu que us ho ensenyi, que us ho posi alguns, i diu que un dia de passada va fer nit en un poble i que s'hi va acabar quedant, que és des d'aquí, des d'on escriu, que és des d'aquí, des d'on escriu.
Diu que té una casa lluny de tot i un 4x4 i quan baixa el poble omple el rebost. Sabeu què li passa? Que el despatx a un avi que li fa pensar en algú. Que li fa pensar en algú. Estimat noies i dones, diu que més d'una li va fer perdre el nord. Però diu, diu que amb aquestes coses ja se sap. Quan menys t'ho esperes és quan tens un cop de sort. I que estan bé, que els hi va bé,
diu que estan bé, que els hi va bé. Diu que té una filla de 3 anys, amb els teus ulls, pare, que ell sempre li parla en català. I fot molta gràcia perquè quan la posa al llit hi ha dies que confon. Bona nit i pantaló.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far. Produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
I arribats a aquesta hora, cada setmana el que fem és saludar un col·laborador. De fet, cada dia saludem un col·laborador diferent que ens permet conèixer doncs, una mica de la seva ciència. Avui volem començar la col·laboració amb una nova persona. I ho volem fer amb algú que ens aportarà informació i ens aportarà, bàsicament, llibres que tenen a veure amb la temàtica, em diuen, del mar. Però aquesta col·laboració ens arriba des de les Terres de l'Ebre i, per tant, jo penso que qui millor ens ho pot explicar amb aquesta clau cultural és la Lluïsa Bartomeu. No és així, Lluïsa?
Sí, efectivament, com tu dies, encetem nosaltres, ho estrenem més ben dit, aquesta col·laboració, que el que farà és buscar llibres tots relacionats amb la temàtica marinera. Nosaltres li hem volgut titular Lectura Marinera i ens oferirà la directora de la Biblioteca Delta de l'Ebre de Deltebre, que està inclosa dins del Sistema de Lectura Pública de Catalunya, Neus Bartomeu. Neus, benvinguda al Far.
Hola.
Anem a parlar una mica d'esta primera selecció que ens ha fet de llibres no relacionats amb la mar.
Sí. De fet, ja aprofitant que no, el nom del programa, el primer apartat, diguéssim, que dediquem, la primera temàtica que hem triat per a fer una mica d'explicació sobre llibres que hi parlen és los fars, precisament.
No? Molt bé, doncs vinga, anem a descobrir-nos estos llibres que d'alguna manera estan vinculats amb el títol del nostre programa.
Sí. De fet, lo far és una construcció estretament lligada a la mar, no cal ni dir-ho. Les costes n'estan plenes des de l'antiguitat. Tots coneixem los, bueno, ho hem sentit a parlar, no, de les meravelles de l'antiguitat, i una d'estes era el far d'Alexandria, una de les 7 meravelles del món antic, que bueno, és una mica mitològic perquè com que realment no la construcció no la, o sigui, està descrita en textos de sobretot de grecs i així, però dels grecs antics, però bueno, ara s'han anat trobant fent alguna troballa, però realment era, vull dir, sempre ha tingut aquesta
no?
aura, sí, de fet los fars ja la tenen, aquesta aura, no?, màgica o una mica l'aïllament, diguéssim, que comporta lo far també implica tota aquesta, no?, esta mitologia al voltant, però clar, ja comencem que a l'illa, o sigui, que el far del fabulós far d'Alexandria, que era de les 7 meravelles del món. De fet, el nom de far prové de l'illa de Faros, que és la que dona, o sigui, que tenia un far inicialment, o sigui, inicialment, molt antigament, i a partir d'aquí, el nom d'aquí ve, diguéssim, el nom de, que utilitzem nosaltres per a referir-nos a la biblioteca nostra, però a altres biblioteques del sistema de lectura pública, segur que trobareu un, està sobretot adreçat a criatures, que és los 100 grans meravelles del món i grans edificacions de la història. Els dos parlen precisament del far d'Alexandria, no?, i d'altres construccions clàssiques de l'antiguitat, però vull dir que parla de fars i està bé com una petita introducció, no?, a lo que és la temàtica farera, diguéssim.
I en aquest cas ha adreçat els més minuts de la casa.
Sí, bueno, minuts i no tant, perquè realment se donen unes explicacions bastant completes, no?, de les construccions que estan incloses, i evidentment estan inclosos los fars. Després tenim, ja per a xiquets i xiquetes, potser 9 o 10 anys, un llibre de Miquel Raió i Ferrer que es diu El camí del far, que el que parla és dels primers temps després de la Guerra Civil a l'illa de Mallorca, a través dels ulls del Miquelet, que és un xiquet que no acaba d'entendre què passa, no? Què passa, què fan aquells homes que estan tancats i que estan fent uns treballs forçats allà a l'illa. I és una narració breu i bastant poètica que va guanyar el Premi EDB de Literatura Infantil l'any 2000 i el de Crítica Serra d'Or de Literatura Juvenil l'any següent. els xiquets i xiquetes poden continuar també submergint-se en el món dels fars de la mà d'Olga Xirinacs i el seu llibre El far del capità. I això són dues possibles lectures per als més minuts de la casa, diguéssim, relacionats en els fars. També podeu trobar un llibre que és de Quinn Buchholz, que es diu El col·leccionista de momentos. De fet, són com a estampes, és un il·lustrador, bueno, que és molt detallista, i té el llibre este que conté diversos escenaris, i un dels escenaris, no, lo que tanca lo, diguéssim, la història és una il·lustració sobre un far en un aire així molt, com a molt oníric, que és el que fa de colofó al final de les vacances del protagonista, diguéssim, del xiquet que protagonitza la història. El col·leccionista de momentos de Quinn Buchholz.
Molt bé, ja té il·lustracions, suposo, no?
Sí, sí, en cas, sí. De fet, és un àlbum il·lustrat, explica la història d'un xiquet que va passar les vacances a un poble, no?, i es fa amic d'un personatge una mica estrany, no?, i a cada pàgina que passes és un escenari diferent, però molt, ja et dic, molt detallista, no?, i bastant realista la il·lustració, però que també al final fa la referència esta al far.
Molt bé, més llibres vinculats o amb el far com a, en algun moment donat com a element.
Sí. Bueno, tenim la primera novel·la de Carlos Ruiz Zafón, que normalment se recomana ja per a joves, que és El príncipe de la niebla, i també té un far en la seva trama, i bueno, explica que fugint de la guerra, el fill mitjà de la família Carvel s'instal·la en un poble coster i fa amistat en Roland, que és el net adoptiu del faroner, que es diu Víctor Crey. Lo Víctor Crey és faroner, però a més bueno, la història explica que feia 25 anys que ell havia construït aquell far, no?, després de salvar-se d'un naufragi. El príncipe de la niebla, o de la boira, perquè també està traduït al català, forma part d'una trilogia, la trilogia de la niebla de Carlos Ruiz Zafón, i és una història d'estes que es diuen crossover, no?, que igual poden llegir joves com a adults, vull dir, pot agradar a un públic bastant ampli, i això, que la primer, diguéssim, llibre de la trilogia és El príncipe de la niebla, i un dels protagonistes de la història és este far, construït per Víctor Crey.
Home, el far en dies de boira, déu-n'hi-do, no?
Sí, és sí.
Estos elements imprescindibles, com aquell qui diu.
Sí, de fet, hi ha alguna pel·lícula com una protagonitzada per la Demi Moore, que es diu En la tiniebla, que ella és una escriptora i, vull dir, és un thriller, no?, i això, la boira i esta foscor, no?, que envolta el far, que està allà una part aïllada i tot això, vull dir que també és un element que dona molt de joc a nivell cinematogràfic, com en esta de En les tinieblas.
Molt bé. Més llibres, més lectures possibles relacionades amb el far.
Sí. De fet, la fascinació esta i l'halo romàntic i misteriós que tenen los fars també ha captat l'interès de molts escriptors, no? I, per exemple, Luis Cernuda va escriure un poema que es diu El soliloquio del farero, que no el llegirem, però bueno, que sapigueu que també...
Bueno, per als que els agrada la poesia, n'hi ha de tots els estils.
No, i segur que algú el coneix, però vull dir precisament, no? Este, concretament, El soliloquio del farero, que parla del farer, no del far, sinó d'allò. Després hi ha una novel·la, un clàssic modern de Virginia Woolf, que es diu El far, també, que ja comencem pel títol, no?, que està protagonitzada pel far, o que el far és un element important dins del d'allòs. Més recentment també tenim un còmic de Miquel Àngel Prado, que es diu Trazo de tiza, que és un còmic que transcorre en un illot perdut al mig de l'Atlàntic, on només destaca el far i la inquietant situació que es produeix entre els que protagonitzen aquesta història, que té molts referents literaris. Mm-hmm. I que Trazo de tiza, de Miquel Àngel Prado, que és un còmic. Després també una història amb una atmosfera màgica i plena de sensibilitat és La niña del faro, de Janet Winterson, que és una autora anglesa. La història està protagonitzada pel Silver, és una novel·la d'adults, vull dir, tampoc, que és una xiqueta que al quedar-se òrfena és adoptada pel faroner sec del poble. Uh-huh. Ell li conta històries sobre la construcció del far, de fet són històries reals, són referents històrics de personatges, o sigui, d'arquitectes i enginyers que es van dedicar a construir fars, i de, bueno, tota la història de la construcció de fars al voltant de la illa de Gran Bretanya, evidentment una illa implica que té molta costa.
I tant, i deu tindre molts de fars.
Sí, i de fet va ser molt important, diguéssim, tot el moviment de construcció d'aquests fars, i el faroner li explica aquestes històries, i també sobre els constructors, sobre els personatges reals relacionats en el poble, diguéssim, que surta a la novel·la, que és com Stevenson o Darwin, que sembla que sí, que van estar en aquell poble. O sigui, La niña del faro, de Jeanette Winterson.
Que és una mica, no?, entre realitat i ficció,
sí,
la mateixa història
al voltant.
Sí, de fet,
hi ha unes referències històriques que són reals, però, claro, després està tota la història...
Novelades, no?, a partir d'estos fets reals, estos fets històrics.
Sí, de fet, és una, no es pot dir que sigui una novel·la històrica, però que sí que hi ha moltes dades històriques, diguéssim, exactes.
Molt bé, La niña del faro. Història.
La niña del faro, de Jeanette Winterson. Després tenim el llibre de La llum d'Alexandria, de l'Àlex Rovira i Francesc Miralles, que són autors que sobretot fan autoajuda o autosuperació, com li vulguis dir, però bueno, això és, de fet, és com una metàfora també, la història, però és una novel·la, que es llegeix com una novel·la, i s'inicia quan amb un cadàver al far de Finisterre i porta els protagonistes fins a la mítica Alexandria, tornem a l'inici,
al
far d'Alexandria, la del meravellós far, i parla metafòricament de set savis de l'antiguitat com set fars que van il·luminar la humanitat. Una mica recull una mica la tradició, diguéssim, de pensament o de filosòfica del Mediterrani, i llavors ells destaquen estos set personatges, però és això, no?, que metafòricament el que volen fer, o sigui, el que volen indicar és que van il·luminar, no?, en un moment determinat van donar llum sobre el coneixement humà i sobre el desenvolupament posterior.
Una bona metàfora, en aquest cas, lligada amb els fars.
La llum d'Alexandria, de l'Àlex Rovira i Francesc Miralles. Després tenim també un clàssic català, ja, perquè es pot dir, que és la pell freda d'Albert Sánchez Pinyol, que s'ha dedicat molt a fer novel·la, bueno, darrerament a fer novel·la històrica. També té llibres que no són novel·les, sinó que són història molt relacionada amb l'Àfrica, perquè ell és un gran coneixedor, no?, del continent africà. Però aquesta és una novel·la que va fer que una mica, si pensem en la seva trajectòria literària, sembla que surt de mare, perquè és una cosa totalment diferent. Suposo que molta gent ja l'ha llegida, vull dir que no, que és una obra de ciència-ficció, però que enganxa. Vull dir, encara que no t'agrada la ciència-ficció, enganxa. I és una hipnòtica novel·la de ciència-ficció que explica l'experiència d'un faroner que és destinat a una llunyana illa on viuen éssers molt estranys. I de fet ell se queda tot sol allà, representa que al cap d'uns mesos l'han de vindre a substituir, però la substitució no arriba mai i ell s'ha de muntar la vida com pot allà. Bastant estrany, no? Van dir que havien venut els drets de...
Per a fer una pel·lícula,
però de moment el projecte no ha tirat avant, no? Però ja fa un temps que dona peu en això. És bastant cinematogràfica, diguéssim, una història d'estes que quan la llegis te la imagines. I, de fet, esta història, vulgues que no, mos fa pensar en un clàssic de Jules Verne, que és El faro del fin del mundo, també. O sigui, mos transporta... Hi ha referents, no?, que et fan pensar en la història d'aquest clàssic del fin del món.
Sí, és alguna inspiració, no?, algunes pinzellades d'inspiració.
Sí, de fet, el fet de pensar en un far que està allà, realment el far que està a la pell freda del Sánchez Pinyol, ja te l'imagines que està allà a tocar de l'Antàrtida o, no sé, o al mig del mar, però del no-res, no? I sí que te remeta en este referent literari clàssic del faro del fin del món de Jules Verne. Un altre llibre que mos toca més de prop, que és la novel·la El secret de Picasso, que és de Francesc Miralles, el mateix de l'Elfar, La llum d'Alexandria, no?, que de fet és coautor de La llum d'Alexandria, i aquí la novel·la està protagonitzada per un investigador que es diu Leo Vidal, que va des de Barcelona a Sitges, i des d'aquesta població se'n va cap a l'illa de Buda. Després la història mos porta a Horta de Sant Joan, però posteriorment mos torna a portar a l'illa de Buda i fa referències al far de Buda, que, bueno, per aquí té un dia especial al nostre delta, però realment és que va ser una construcció molt important. Una
de les més altes en algun moment donat de tot el continent europeu, no?, aquesta construcció.
De fet, quan se va instal·lar era la far més alt de tota Europa, vull dir que sí. A part que enginyer... O sigui que la qüestió de tècnica era molt desenvolupada.
Molt avançada, no?, per en aquell moment.
Sí. Trobareu llibres que parlen de fars. A la nostra biblioteca en tenim dos que parlen dels de Catalunya i un altre dels fars de tota la península, però segurament que altres biblioteques públiques de Catalunya trobareu altres llibres que poden completar estos mateixos o altres que parlen d'això, no?, de la construcció dels fars, de la vida, hi ha planos, hi ha fotografies antigues.
La temporada passada teníem un espai que intentàvem una mica donar la història de tots estos fars que tenim a la costa del litoral català. Vull dir que em sembla que no me'n va quedar cap, per a repassar.
Sí. Bueno, jo us nombro perquè també són llibres que parlen de fars i que podeu trobar a les biblioteques de tota Catalunya. El llibre de Marc Soler, Els fars de Catalunya, explica, en el llibre este s'explica lo traicioneres que eren les goles de l'Ebre, perquè eren canviants contínuament, pels forts vents, pels al·luvions que baixaven cada hivern, i van arribar, o sigui, tenien la fama de ser un punt, no?, de maleït de la costa. Sí, sí, molts naufragis i molts de morts, no? Quan va haver un projecte a nivell espanyol, diguéssim, sembla que era en època de Isabel II, no us ho asseguro, però que se va intentar, diguéssim, Espanya també és un país amb molta costa, i es va intentar establir un sistema de senyalització en fars a tota la costa espanyola, no?, però encara hi ulls. De fet, se va iniciar, es van fer algunes coses, per sort en aquell moment a nosaltres sí que mos va tocar, no com ara que mos van deixant les infraestructures, no? Mos van passant d'exercici en exercici.
Llavors sí que se me'n recorda
en aquell moment, sí, perquè realment tenia molt mala fama, i com que l'Ebre encara era navegable en aquell moment, els interessava que fos segura, no?, la entrada al riu. Vull dir que suposo que venia també per aquí lo tema de realment fer-nos un
far tal com
cal. Un far, perquè de fet tot este pla de construcció va arribar un moment que això es va aturar, no es va completar mai, diguéssim,
de tot el projecte
inicial, de tots els projectes, però aquí sí, en aquella mar, en aquell moment, pues sí, precisament. Clar, quan se va decidir construir aquí, el problema és la naturalesa geològica, diguéssim, del delta, que és pràcticament, o sigui, no hi ha roca, tot és terra, i llavors no es podia fer una construcció tradicional de pedra i maó, i va ser quan van decidir que farien les construccions metàl·liques, no? Que, bueno, per les seues característiques s'adaptava millor al terreny que hi havia aquí.
I a més, lo far previ, el far de Buda, hi havia estat de pedra i ja està dins la mar,
sí,
no?
Sí.
Tota esta...
De fet, la costa del delta és una costa dinàmica, no? Bueno, ara, a part que ve el fet de que hi haguen tants embassaments, també no hi ha les aportacions d'al·luvió necessàries per a mantindre, però realment és que els deltes ja són unes zones dinàmiques, i llavors la configuració canvia sovint, i és necessari bueno, tindre en compte això
a l'hora de les construccions de totes,
sí.
No només dels fars, sinó...
De fet, inicialment, l'any 60 va entrar en funcionament, o sigui, el 1860 va entrar en funcionament un primer far de fusta, però ja estava iniciat, diguéssim, el projecte dels fars estos metàl·lics, que, bueno, el projecte és de Lucio del Valle, que és un destacat enginyer arquitecte del segle XIX, i va ser qui va dissenyar estos fars metàl·lics, però... Quan, o sigui, los fars, lo de l'illa de Buda és el que tenim més present i tot això, però realment en aquell moment se van dissenyar tres fars diferents i es van construir a la vegada i es van posar en funcionament el mateix dia, l'1 de novembre de 1864, va ser el dia que es van engegar les llums dels tres fars. Un, que és lo del fangar, no se sap, o sigui, hi ha una foto i ja està, bueno, els planos, claro, del Lucio del Valle. Després, lo de la punta de la banya, lo van traslladar al port de Tarragona. De fet, és com un mini museu de fars i es pot visitar allà, tal com estava, que era, de fet, era igual este que el del fangar, i el de far de Buda, que era el més important, perquè era l'àrea que estava
més al
cap de Tortosa, que diuen, no? Més cap a dins a la mar, i era molt més important. Hi havia una vivenda dins del mateix far i, bueno, i tot el mecanisme, i de fet fins als anys 60, diguéssim, encara es va mig mantindre, sí que dins del dia de la mar, però hi va ser una construcció que va durar pràcticament 100 anys, tot i la regressió del delta, i que el van cremar i que el van bombardejar a la Guerra Civil. Vull dir que tot i les incidències i que el fet que la mar anava mitjant i anava... Pues van poder-lo, o sigui, va durar bastant també.
Bueno, vol dir que estava ben fet.
Sí. I, bueno, l'única curiositat és que, de fet, los fars se van construir a Birmingham i els van transportar, o sigui, allà tenien unes foneries molt importants. Suposo que la mateixa experiència del país que tenien, ja tenien experiència en construcció de fars, va guanyar el concurs lo Henderson Porter, i els van construir allà, i els van transportar en vaixell cap aquí, i aquí els van muntar, clar.
Era una espècie de mecano, no? Que
sí, sí.
Ja feia la gent que ha vist les fotos, ja feia l'efecte de construcció.
Sí, de fet, era una, bueno, en aquell moment se va desenvolupar molt el que era foneria, perquè la Torre Eiffel, no? I hi ha construccions de més o menys coetànies.
I si fixen la Torre Eiffel, trobo que algunes semblances té també, aquestes fars.
Bueno, pues en aquell moment se va tirar endavant.
Devia ser el moment de la moda, eh?
Sí.
Això seria una mica la selecció d'estos llibres, d'esta lectura marinera, que avui hem estrenat, pues, una mica fent honor al títol del programa El Far. Exacte. Neus, d'aquí unes quantes setmanes esperem que tornes a recopilar sobre la temàtica que vulguis i ens tornes a apropar aquests llibres que ja saben que poden trobar, en aquest cas, trets de la Biblioteca Delta de l'Ebre de Deltebre, però que estan al sistema, o que totes aquelles biblioteques que formen part del sistema de lectura pública de Catalunya.
I, a més, com que tenim el sistema de préstec interbibliotecari, si no el teniu a la vostra biblioteca, el poden demanar a alguna de les altres. Compartim recursos.
Perfecte, doncs així. Lectura marinera, i això ho farem doncs, cada setmana que mos toqui des de Ràdio Delta. Moltíssimes gràcies. Bona tarda.
Gràcies. Gràcies a Lluïsa, gràcies també per haver-nos apropat a aquest espai de llibres, aquesta primera col·laboració de llibres que avui tot just hem presentat. I molta atenció perquè és el moment del Fem Milles, on aprenem bàsicament a navegar. Hem après les veles, els vents, com fer anar una brújula, i del que avui parlarem segur que a molta gent se'n sent propera i n'és interessada, perquè avui el Fem Milles el que ens proposa és trobar la manera, saber com no marejar-nos mentre naveguem, que és una d'aquelles coses, aquelles sensacions dolentes, que després sempre hi ha algun llest que et diu vomita, vomita, que se't passa. I no se't passa. Tu vomites, i al primer moment sí, però als dos minuts tornes a estar marejat com una sopa. I ara estava recordant algun moment biogràfic d'aquests de, bueno, d'imatge. Escolteu, això, que avui, des del Club Nàutic de Vilanova, en Josep Restel ens donarà alguns consells per prevenir el mareig quan sortim a navegar, més enllà de prendre's la maleïda pastilleta de la biodramina. Atenció, aviam, què diu?
Fent milles.
Una de les coses que ens passa quan naveguem, i inclús sense navegar, tots acostumem a parlar del mite del mareig. El mareig és una cosa que de convertir un dia estupendo de navegació al qual estàs gaudint, es pot convertir en un dia que se't fa llarg i pateixes una miqueta. Llavors, el mareig és una cosa que encara avui en dia no està exactament estudiat, el per què de vegades et dona, per què de vegades no et dona. Sí que és veritat que està molt relacionat amb el teu equilibri. Nosaltres a les oïdes tenim uns nivells que quan naveguem amb el propi moviment es van distorsionant. És un líquid en una cavitat que el cos va identificant i el propi moviment de vegades fa que això acabi sent un mareig. Inclús la gent que navega molt, de vegades no saps ben bé per què, hi ha un dia que et mareges. De fet, jo personalment, que he sortit bastant a navegar, quan surto allò en un creueret, les primeres 2-3 hores sé que el meu mareig em va incrementant, i porto tota la vida navegant, i sé que tinc un procés. Al final, el mareig és una cosa molt personal. Jo, quan em pujo a una embarcació, sé que les 2-3 primeres hores em aniré marejant una miqueta, llavors ja ho forço, perquè sé que quan arribo al nivell tope de mareig, de sobte se'm comença a passar. Llavors sí que és veritat que per la gent que s'acostuma a marejar o que té més facilitat, hi ha certs truquillos o certes coses que es diuen que van molt bé per mareig, i sobretot també hi ha alguns fàrmacs que porten molts anys al mercat i que funcionen molt bé. També se'n van inventant de nous, que cada cop funcionen millor, com pot ser, i ara diré marques comercials, la biodramina o productes similars. Però també hi ha tot un seguit de consells per arribar a evitar aquest punt de mareig, com pot ser, per exemple, evitar aliments que són de més difícil digestió. Sempre s'ha parlat molt dels làctics, tot el que és llet, sobretot la llet, que és de difícil digestió. Si són làctics processats, com pot ser el formatge o els iogurts, normalment són més fàcils de digestió, però la llet sí que és una miqueta més pesada de digerir. Llavors, si heu d'anar a navegar i no esteu segurs si us marejareu, intenteu, en comptes de fer un cafè amb llet, fer només un cafè o un suc. I és important també tenir alguna cosa a l'estómac, perquè també t'estabilitza una miqueta tot el cos. I en cas d'aquest maregesis, sempre és bo estar ben alimentat i fort. També, per una altra banda, sempre s'ha dit que això ja és una miqueta més mite, més llegenda, que les pomes, especialment les pomes àcides, t'ajuden a evitar el mareig. No se sap si això és cert, no hi ha estudis científics, però sí que és veritat que una poma àcida, per lo que sigui, t'estabilitza una miqueta més o t'ajuda a prevenir aquests marejos. I després hi ha petits truquillos que et dona l'experiència. Al final, els que portem temps navegant, i amb gent que potser no hi ha navegat tant, que vas descobrint que el mareig et sorgeix en el moment de relaxació. Quan hi ha un dia que fa vent i que tu pateixes una miqueta més, és molt més difícil que et surti el mareig. Llavors, molts cops veiem els marejos quan arriba aquell moment que et relaxes i estàs disfrutant del dia, i en el millor del teu moment és quan comença a sorgir aquest petit mareig. Llavors, una de les dels truquillos que podem donar és intentar sempre estar atent, no arriba aquest moment de relaxació total. Molts cops, si veus que t'estàs marejant, el que diem és, mira, doncs porta-t'ho al timó, controla-t'ho l'embarcació, perquè així despistes aquesta persona del seu procés de mareig. I de la mateixa manera, un petit truquillo de vegades pues, és anar menjant pipes o anar menjant alguna cosa que t'entretingui, precisament per evitar aquest moment de relaxació, perquè així ja tens el cap distret i no dones peu a que t'entri el mareig.
Doncs aquests són alguns dels consells, eh? La de les pipes no està malament, eh? Anar menjant pipes, així mentre vas pelant, doncs vas passant l'estona. De fet, les pipes també diuen que van bé per quan condueixes i és de nit i t'agafa aquella nyonya i tal, comences a menjar pipes i es veu que la cosa també et distreu. Algun transportista també ens ha donat una mica aquest consell. Home, la millor manera per no marejar-se navegant és no navegar. Si no navegues, no et mareges. Però si no tens altre remei que...
Però quin merda de consell és aquest per un programa de mar?
Ara m'estan dient això que... Ah, ho ha escoltat tothom, molt bé. És que de vegades ja no sé el que sentim. És un consell, és a dir, és com tot. Jo què sé, jo aquí dic... No sé, que se m'ha acudit en aquell moment.
Això no es pot dir.
No es pot dir. Doncs navegueu. I si us maregeu, torneu a navegar fins que apreneu a no marejar-vos navegant. I si no, salteu a l'aigua. Que no, jo també conec gent que ho fa, que dic una cosina que ho fa, que es mareja molt i llavors salta al mar, tots el barco para, ella salta al mar i s'està allà en remull com si fos un cigró fins que és l'hora de plegar, i quan és l'hora de plegar la recullen i tornem cap a casa. Torna arrugada com una pansa, però és el que té, almenys no torna marejada. Són trucs per no marejar-se.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Well, brothers and sisters. Whoa, whoa. Whoa, whoa. Whoa, whoa. Oh, oh, oh.
A la vora dels seus ulls surten les millors cançons. Per sortir del full en blanc no hi ha com topar la pura realitat. Surto de la cova perquè a mi me sobra pici, però sense tu no hi ha bor ni benefici. Me calen les paraules que m'evoquen els teus ulls per arribar a la nostra vida sobre un full.
Cal sortir de la cova per a veure què passa, què passa la vida i no fa res tombada a casa. No sé si eres tu o el vent que el mundo repassa, però avui la vida em sap dolça con la melassa. D'aquell fum i la resta és fum, vaig més que la llum, sol és vist la vida i punt, ben punt. Són les experiències que arribem a acumular, quan la llave a la foguera donen què parlar.
Que lo que passa, passa, com ha de passar. Disfruta de la vida, tu no deixes de somiar. Que lo que passa, passa, com ha de passar. Disfruta de la vida. Pepe i jo, el nostre reflex en la cançó. Què vols?
Som energia i serem pols. Tu pots alçar ja el vol, collons. Abandonat la cova, pes meus propis peus. Com Anna Kournikova, som feliç sense trofeus. Riem-me de la moda, bevem vi de bordeus. A mi em mouen els somnis, tu no abandones els teus. I sueña que sueña la virgen de la cueva. Los pajarillos cantan, las nubes me amamantan. Que sé que no, que caiga un colocón y rompa los cristales de mi corazón. Que quien espera no se entera. Que lo bueno siempre llega cuando menos te lo esperas. La suerte está en la calle repartiendo amor. Que lo que pasa, pasa como ha de pasar.
Como ha de pasar.
Disfruta de la vida, tú no dices de soñar.
Tú no dices de soñar.
Que lo que pasa, pasa como ha de pasar.
Como ha de pasar.
Disfruta de la vida.
¡Vámonos!
Ràdio L'Escala.
La xarxa.